Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Avui 13. Segona hora d'aquest matí nosaltres d'avui dimecres 29 d'octubre tancant ja la roda de portaveus de les diferents formacions polítiques presents a l'Ajuntament de Sitges. De moment a la taula hi ha més papers que no pas minuts tenim nosaltres per arribar a les 11 del matí i fer balanç d'aquelles coses que el portaveu de la Federació de Convergència i Unió li vingui de gust fer balanç. Hem d'entendre que especialment sobre temes econòmics, saben vostès que el darrer cop, segurament que escoltaven a Miquel Forns, era en el decurs d'aquella roda de premsa en la qual Convergència i Unió presentava algunes de les mesures que entén la Federació que poden ajudar a, d'alguna manera, gestionar millor la crisi que tenim al damunt. Tot això abans que també aquesta qüestió de la crisi i de les mesures que s'han de prendre fos d'alguna forma tema ja recurrent en totes i cadascuna de les formacions polítiques. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Aquell dia veu pecar de dir allò que no calia dir encara fins que no es parlés amb tothom o no?
No, nosaltres sempre hem considerat que no. Aquí, per part del Partit Socialista, se'ns va acusar de deslleials i no, encara avui en dia no hem entès per què. Suposo que el concepte de lleialtat que tenim la gent de Convergència i Unió i la gent del PSC doncs és diferent, i així ho vaig fer arribar al senyor alcalde i a tota la resta de regidors en l'últim ple municipal. Nosaltres aquell dia el que vam fer és fer públiques a tots els ciutadans de Sitges, a tot el poble de Sitges, quines són les que nosaltres enteníem que eren les mesures que s'havien de prendre, mesures de xoc o mesures anticrisi per la situació econòmica que estem vivint, amb una doble vessant, no només per la situació econòmica pròpia del país, evidentment arrossegada per una situació mundial de crisi financera, sinó també per la delicada situació financera del nostre ajuntament, que van lligades i no van lligades, perquè aquestes manifestacions que hem sentit últimament del senyor alcalde dient que la situació és extraordinària i l'Ajuntament s'ha vist arrossegat per la crisi econòmica mundial és veritat a mitges, perquè fa molt de temps, molts mesos, inclús diria anys, que Convergència i Unió ve denunciant que la situació financera de l'Ajuntament de Sitges, únicament de l'Ajuntament de Sitges, és responsabilitat de l'actual govern i no hi té res a veure la crisi econòmica. Aleshores entenem que nosaltres aquestes mesures, que són les que vam presentar, ho havíem de fer públic perquè la gent sapigués què és el que anàvem a defensar, què és el que anàvem a negociar amb el Partit Socialista en el moment d'iniciar-se les negociacions amb el govern. I per tant, que se'ns acusi deslleials per informar el poble de Sitges del que és el que nosaltres anàvem a defensar, no entenem per què. Sempre hem dit que nosaltres disposats a dialogar, a seure, a negociar, i estem disposats, però que això no vol dir que se'ns tapi la boca i que haguem de mantenir silenci absolut sobre el nostre posicionament. La gent té dret a estar informada de què és el que nosaltres plantegem en les taules.
Ens hi posarem més abastament, però algú pot interpretar-ho com una estratègia política? Qui pica abans, pica dues vegades?
Algú pot interpretar-ho així i algú pot interpretar-ho d'una altra manera. Vull dir, és que depèn dels ulls amb què un s'ho miri, però nosaltres des del primer dia i quan vam parlar amb el senyor alcalde sobre el tema de la del diàleg enfront a les mesures que s'havien de prendre per la situació, en cap moment vam dir ni vam posar sobre la taula que els partits no poguéssim manifestar públicament que és allò que anem a defensar. En cap moment ho vam dir, al contrari, vam dir seurem, parlarem i a partir d'aquí veurem si podem arribar a acords, res més que això.
Vam manifestar un seguit d'objectius i d'intencions. No vàreu explicitar tant el cost econòmic que podia tenir per la institució aquests objectius o intencions.
Sí, el tema de que no vam explicitar exactament el cost econòmic i que en el seu dia ja ho vam reconèixer, nosaltres no tenim les eines que té el govern en aquest moment per poder parlar de xifres molt concretes. Podem parlar de xifres generals, però sí que concretar exactament partides per partides no ho podem fer perquè no disposem de la informació. No és la primera vegada que Convergència i Unió demana al govern que informi de l'estat d'execució del pressupost. Inclús en el darrer ple vam demanar de forma oficial, vam fer un prec al govern, de que cada 3 mesos el govern informés de l'estat d'execució del pressupost, cosa que ens donaria xifres molt clares de com estan les coses. Per part del govern ni tan sols s'han dignat a contestar-nos el nostre prec, ni si ho farien o no ho farien, cosa que per nosaltres és una falta de consideració, i per tant, clar, és molt difícil filar molt prim, quantificar de manera molt exacta al faltar-nos aquesta informació.
Hem d'entendre, però, que ho manifestàveu sabent que cap d'aquestes mesures suposaria un gran desembols econòmic davant la situació que es viu.
Evidentment, vull dir, aviam, quan un... Evidentment, les mesures estan estudiades, estan pensades, però, evidentment, no han de suposar un sotrac enorme dintre de lo que són les finances municipals. No? El que sí que teníem clar, fixeu-vos que amb el plantejament que hem fet de mesures de xoc, parlàvem de reduir despeses, parlàvem de reduir o de congelar sous, de congelar alguns determinats impostos, de la pujada de les taxes i preus públics d'altres serveis i prestacions de l'Ajuntament, doncs pujar-les en un determinat nivell de l'IPC. Vull dir que parlàvem molt genèric, però sempre parlàvem de reduir en general, o d'augmentar molt poquet els impostos sobre els ciutadans. Sí que potser, doncs, ja de cara als sous o de cara a la reducció de la despesa, parlàvem de percentatges, reduir un percentatge d'un 20%, d'un 30%, amb la voluntat més de dir, deixem aquests marges una mica més amplis, parlem de percentatges per poder seure a negociar i que no estigui tot tan quadriculat o tot tan tancat a l'hora de poder dialogar amb el govern.
Hem començat aquestes reunions, de les quals ja se'n va parlar en el seu dia, també en el decurs del darrer ple municipal sobre la taula es va posar ja aquesta intenció de reunir tots els portaveus dels grups municipals. Bé, balanç inicial d'aquestes reunions, i si d'alguna manera hi ha més punts de coincidència, perquè tampoc hi ha massa més solucions a una crisi econòmica que estar-se de gastar molt, i per tant, diguem-ne, això coincideix o pot coincidir més o menys tothom.
Aquí hi ha dues coses molt clares. Una, per part del govern s'ha estès la mà per poder negociar, cosa que l'oposició està totalment receptiva i també ha estès la mà al govern per poder negociar, i l'altra és la situació excepcional. Nosaltres entenem que la situació de crisi econòmica i sempre parlo de la doble vessant, i de delicada situació financera de l'Ajuntament és excepcional. Per tant, entenem que aquesta situació en ser excepcional, les mesures que s'han de prendre són excepcionals.
Aturem-nos un moment aquí. Aquest pensament, aquesta reflexió, seria més o menys, creu Miquel Forns, compartit per una bona majoria?
No.
No, d'acord. Doncs seguiu i després ja en parlarem de les desavinences en determinades qüestions.
Dic que no i estic parlant del govern.
D'acord.
Estic parlant del govern. Jo crec que el govern no ho entén així, entre altres coses perquè continua posant en dubte les nostres argumentacions de que la situació de l'endeutament no és perillosa, no és delicada, que com que està en certa manera tutelada doncs, per la Generalitat de Catalunya, doncs no és tan escandalosa com creuen que nosaltres diem. Per tant, com que posen en dubte, continuen posant en dubte les nostres argumentacions, que l'únic que fem nosaltres és reflexar el que diuen els informes tècnics, precisament dels tècnics de la casa, com és l'interventor general, per tant, per ells no és excepcional la situació.
Encaixem aquí un altre argument, abans no continuï Miquel Forns, ahir teníem Armand Paco i ens comentava que bona part d'aquest deute té relació amb els crèdits del FOMIT, però que d'alguna manera, si no existissin aquests crèdits del FOMIT, el deute estaria a la vora d'un 70-80%. Compartiu això?
No ho compartim. No. Entre altres coses, aviam, que no se li pot treure importància al ser un crèdit del FOMIT, per altres coses, perquè és un crèdit, i un crèdit igualment s'ha de tornar, i per tant, major o menor grau, afecta. I el que sí que està clar és una cosa, que és que la situació d'endeutament en aquest moment municipal supera el 117%, això és innegable, i qui digui el contrari menteix, o falta la veritat, i per tant, i que a més la xifra d'endeutament en aquest moment se situa en 48 milions d'euros. Clar, quan treuen importància aquesta situació d'endeutament, aquesta xifra d'endeutament, a mi em ve al cap les paraules que havia dit l'anterior regidora d'Hisenda, a Carmen Prat, que és l'actual, quan nosaltres ja acusàvem de que la situació ja es començava a complicar, ens deien que la situació d'endeutament és d'un 80%, no cal patir, vostès estan exagerant de mala manera aquesta situació. Això era fa un any i mig. d'un 80% d'endeutament hem passat en un any i mig al 117%. Per tant, aquelles, el que nosaltres en aquell moment dèiem sobre el camí que estava agafant el govern de gastar, 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 doncs en un any i mig s'ha complert. Les previsions d'endeutament que tenien el govern s'han vist superades fins i tot per la seva pròpia mala gestió. Per tant, no entenem que avui en dia no s'accepti encara per part del govern que la situació és molt més complicada del que diuen.
Voleu dir que us ho veieu a venir?
Ens ho veiem a venir, i tant.
Per tant,
ho anàvem dient, i tot i que el govern ho negava.
Per tant, des de la Federació de Convergència i Unió es deu creure, a partir d'aquests arguments, que bona part de la situació actual pot venir relacionada amb una conjuntura que és de crisi, però que bona part té relació amb una mala gestió?
Evidentment. Això ho diem claríssim. La situació financera del nostre ajuntament és total responsabilitat del govern Baiget. Únicament la crisi econòmica no hi té res a veure en aquest moment. A trets generals.
Així.
A trets generals. Evidentment, ara, a la situació de crisi d'aquests últims mesos, estan generant que els ingressos siguin menors, evidentment. Però és que aquesta situació tan, entre cometes, fumuda de les finances municipals no és d'ara, de finals d'octubre. Ja fa mesos i mesos que la venim denunciant. Evidentment, ara es complicarà molt més, perquè, com dèiem, els ingressos seran menors. Per tant, si els ingressos seran menors, les despeses també han de ser menors. El que no podem fer és fer un pressupost amb què uns ingressos, tindrem uns ingressos, no sé, per dir una xifra, de 30 milions d'euros i fer un pressupost de 50 milions d'euros. Això en cap casa no funciona d'aquesta manera. Si unes famílies doncs, tenen uns ingressos, no ho sé, de 3.000 euros mensuals, no poden pressupostar gastar 4.000 euros mensuals perquè cada mes doncs, estarien endeutats amb 1.000 euros i així es aniria, la seva economia familiar es aniria complicant més darrere més. I aquesta és la situació o és el criteri que aplica el govern Baiget. És a dir, continuen gastant, endeutant-se i la situació cada vegada es va fer més complicada. Què passa aleshores? Que ara ens trobem en una situació de crisi econòmica que els ha agafat totalment desprevinguts i a l'estat tan endeutats, el marge de maniobra per actuar és menor. És menor. Si no haguessin gastat tan alegrement, probablement doncs, ara tindríem doncs, una bossa de diners o tindríem una situació que permetria poder afrontar amb més garanties aquesta situació de crisi. Que en el fons això es traduiria en més prestacions socials, que és el que demanem nosaltres. Evidentment, si hi ha determinades inversions que no es poden fer, les haurem d'aparcar. Si hi ha grans equipaments que teníem pensats fer, doncs que no es podran fer, s'hauran d'aparcar, però en el fons el que ens interessa és que les persones, doncs el seu dia a dia es vegi resolt, sobretot de les persones amb menys recursos econòmics. I aquí el marge d'actuació serà menor, perquè és que no hi ha calés.
Abans de continuar, hem de suposar que algú li pot tornar la pilota a Miquel Forns i dir es pot estar en una situació de deute, però hi haurà un mercat que és a punt d'obrir, hi haurà una piscina que ja s'ha obert, hi haurà tot un seguit de realitzacions que en el seu dia no es van posar en marxa i que era urgent, prioritari, necessari, el que sigui, posar-se en marxa.
Sí, però tot això, el mercat, la piscina, el nou camp de futbol de Pinsbens, la llar d'infants de la Moixiganga, tot això està endeutat. És que així qualsevol pot gestionar un ajuntament o una economia familiar, si volem. Anar-se endeutant, jo en faria molts més d'equipaments, tots els que fessin falta ja ho pagarà el que vingui darrere. O de quina manera ho pagarem? És que no sé de quina manera té pensat el govern afrontar aquesta situació. Nosaltres fa temps que venim dient que és previsible tard o d'hora alguna pujada d'impostos, perquè és que si no, no entenem de quina manera faran front a aquesta situació d'endeutament. I clar, sí, tot és necessari, sí, si volem sí, però no es pot gestionar d'aquesta manera.
O sigui que em faríem un titular, enteneu que tal i com està la situació, no hi ha massa fórmules per poder-ne sortir?
Massa fórmules no hi ha, és que el finançament de l'Estat no augmentarà, al contrari, potser s'estancarà o no sé si disminuirà, perquè és que la situació com que és general també...
Vull dir que es poden trobar totes les forces polítiques a l'Ajuntament per intentar cercar sortides, però no n'hi ha més de les que...
No hi ha més cera que la que crema. I aviam, aquí creiem una cosa, que nosaltres ara aquests dies el que hem estat parlant amb el govern bàsicament són d'ingressos. Nosaltres hem volgut que es quantifiqués, ara sí parlar de xifres, més enllà de les voluntats tant per part de l'oposició, per part de Convergència i Unió, en el nostre cas, per part del govern, és anem a quantificar què ens podem estalviar. Perquè en el fons es tracta d'això, vull dir, si hi ha menys ingressos, on te podem estalviar? Bàsicament hem parlat d'ingressos, no hem parlat de despeses. Per què? Perquè ara estem al ple de dilluns vinent, s'aprovaran les ordenances fiscals, que en el fons això són els ingressos, són els impostos, taxes i preus públics. Però en el fons també el que ens interessa parlar més enllà d'això són de les despeses, i les despeses les parlarem en el moment que debatem, que dialoguem sobre el pressupost, que serà doncs d'aquí un mes, perquè serà el ple de desembre. Per tant, ara hem parlat d'ingressos i després parlem de despeses, però en el fons el que ens interessa sobretot és parlar de despeses, perquè si els ingressos s'han reduït, perquè està claríssim que s'han reduït i no hi ha més, com deia, no hi ha més cera que la que crema, doncs estem obligats a gastar menys. I jo no sé si el govern està disposat a gastar menys, perquè la trajectòria d'aquests últims anys demostra absolutament el contrari.
Com es gasta menys?
Nosaltres vam proposar que el que s'ha de reduir és la despesa corrent, s'ha de reduir la despesa en publicitat, que aquest govern en gasta bastant, s'ha de reduir la despesa en actes protocolaris, entre cometes, superflus, i sobretot s'hauria de reduir l'externalització de determinats contractes, s'hauria de reduir els estudis que s'encarreguen, que moltes vegades no serveixen per res, o que no es veuen traduïts en una cosa concreta. S'hauria de reduir el capítol de personal.
Com?
Com? No pot ser que dilluns vinent, en el ple, el govern aprovi dos càrrecs directius nous i un càrrec d'un assessor nou de l'alcalde, en aquest cas assessora. No pot ser. Sí que és veritat, i en honor a la veritat s'ha de dir, que aquestes persones que ocuparan aquests càrrecs són recol·locacions. Però encara no ens han aclarit...
És a dir, no són contractacions de vell nou, per dir-ho
així? No, les persones no són de vell nou. Es crea la figura, el càrrec directiu es crea com a nou, estem parlant de càrrecs de confiança, eh? Es crea el càrrec, la figura, la plaça, com a nova, però no, diguem que és una persona que ja treballava en un altre càrrec de confiança i es recol·loca. Però no ens han aclarit exactament si aquesta persona cobrarà més o no cobrarà menys, perquè sembla que la categoria laboral puja, però no ens han dit que el sou els manté, però no sé, vista la documentació no ens queda clar. Per tant, en aquest moment de situació de crisi i de situació que les finances municipals estan molt, molt apretades, el marge de maniobra és molt estret, no es poden crear dos càrrecs de confiança nous, perquè és que bé, és el que deia, vull dir, si estem parlant de reduir el capítol 1, doncs bé, això com queda, no? Aleshores, concretament, nosaltres el que vam proposar va ser congelar els sous dels regidors dels grups municipals.
Aquí sembla que hi pot haver una unanimitat.
Aquí hi ha, jo crec que hi ha unanimitat aquí. Reduir els sous dels càrrecs de confiança, creiem que són excessius i en algun cas escandalós, ho hem dit, el cap de gabinet d'alcaldia no pot ser que cobri 78.000 euros, nosaltres sempre ho hem dit des del primer dia, i més quan aquesta persona, a més, és regidor en un municipi veí. No? Aleshores, aquí aniria per la banda, diguem, del que és de càrrecs electes i de confiança. Com us deia, tota la despesa de reducció que hem dit, la despesa corrent, protocolari, de publicitat, d'externalització de contractes, del que afecta les societats anònimes, nosaltres vam proposar exactament que les societats anònimes municipals fossin dissoltes. Evidentment això no és una cosa d'avui per demà.
Tot i que de fet ja ho proposàveu abans de la crisi.
Sí, però ara...
Diguem-ne que la situació actual us posaria, o creieu que us posaria un bon argument per poder...
Un bon argument per demostrar doncs, que precisament com que les societats anònimes, com que estan fent d'intermediaris entre l'Ajuntament i les empreses externes per fer obra pública i per tant el que estan fent és encarir el cost de l'obra pública, doncs si hem de reduir despeses anem a reduir el cost de l'obra pública també i per tant les societats que no tinguin aquesta responsabilitat. Com? Dissoldre les societats. Això no és d'avui per demà, com deia. Per tant, com que no és d'avui per demà, hauríem de començar el camí per dissoldre-les.
Dissoldre les societats vol dir la gent de les societats al carrer?
En el cas que pertoqui, sí. Vull dir, és així.
No. És així. Perquè, diguem-ne, els oients que tinguin la percepció clara de la qüestió.
Pensem una cosa, també, que el govern comet una irregularitat, i així ho han manifestat diverses vegades els auditors que s'han encarregat de les auditories de les societats, que tenen personal de l'Ajuntament treballant per les societats, però qui els paga és l'Ajuntament. I això ha passat amb Sitges Model 21, ha passat amb Sitges Esdeveniments i passa encara actualment amb l'Agència de Turisme. Per tant, aquests treballadors no anirien al carrer. Aquests treballadors continuarien treballant perquè qui els paga actualment no és la societat, sinó que és la corporació. És l'Ajuntament.
És dir, personal en nòmina de l'Ajuntament, voleu dir?
Sí, que així és molt fàcil presentar uns balanços econòmics amb beneficis per part de les societats, però com que les nòmines no les paga les societats, les paga l'Ajuntament, i pensem que les societats part del pressupost, perdó, o part del cost que suposa el funcionament de les societats és el cost de les despeses de personal. Mm. Per tant, així és molt fàcil i molt valent poder presentar xifres positives quan el personal te'l paga l'Ajuntament.
De tota manera, una pregunta òbvia que pot venir també d'aquest argument: si s'eliminen les societats, la feina que exerceixen les societats, òbviament...
Aquí volia anar. Nosaltres sempre hem considerat que una part de les societats... Part de la feina que fan les societats, o majoritàriament part de la feina que fan les societats, la podia fer els departaments municipals. Ens consta que hi ha més d'un treballador municipal que de vegades té poca feina. Té poca feina perquè està externalitzada de tal manera els encàrrecs de gestió que el volum de feina és menor. Per tant, com deia, dissoldre les societats és una proposta que fem. Això suposaria un termini llarg pel tot el tema de que suposa pròpiament una cosa dissoldre una societat anònima. Per tant, el que s'hauria d'aplicar ara ja d'immediat és que no s'encarregués cap més gestió, cap més encomana de gestió a les societats. En el cas de l'obra pública, que fos el departament d'urbanisme, d'obres públiques de l'Ajuntament, que és qui ho feia fins ara, qui ho faci. Evidentment, com que les inversions també seran menors, perquè el pressupost també serà menor, perquè els ingressos són menors, el volum de feina també disminuirà. I per altra banda, a les altres societats, per exemple en el cas de turisme, en el cas de l'agència de turisme, evidentment hi ha d'haver un altre organisme o un altre ens autònom o un altre departament de l'Ajuntament que es responsabilitzi de la part de promoció turística de la vila. Nosaltres vam apostar per un consorci, ja ho vam dir en el seu dia, que no proposàvem una agència que no deixa de ser una entitat empresarial, sinó més la figura d'un consorci. Evidentment que hi hagués representació del sector privat, que és el sector, evidentment, responsable, diguem, del dia a dia del turisme a la vila, i que, evidentment, tingués la representació pública que ha de tenir, no? Que fos un consorci mixte, sector privat, sector públic, que estem obligats a treballar conjuntament per tirar endavant tota la promoció turística del municipi.
Tot plegat fa un muntant molt gran?
Fa, perdona?
Un muntant molt gran, de rebaixa, per dir-ho així?
Home, està clar, vull dir, aviam, les xifres, nosaltres hem fet xifres més o menys del que podria suposar, agafant amb les xifres reals. Deia que és molt important quantificar quan s'entrava la negociació, perquè més enllà de les bones intencions que hi poden haver per totes dues parts, de que s'han de reduir costos, de que els impostos s'haurien d'augmentar poc, bé, anem a veure quan suposa tot això. Nosaltres hem calculat que d'un pressupost inicial que tenia l'Ajuntament de Sitges, que tenia el govern a desembre de 2007, és a dir, quan es va aprovar el 17 de desembre, que era de 58 milions d'euros,
en aquest moment... Diguem-ne la vora de 10.000 milions de les antigues pessetes.
En aquest moment s'ha passat, a 21 de juliol, que és quan es va passar pel ple l'última modificació del pressupost, a 78 milions d'euros. És a dir, 20 milions d'euros més del que s'havia pressupostat. Això, clar, la xifra aquesta és molt gran. Vull dir, com deia, clar, tot queda descompensat, queda el pla d'inversions queda totalment alterat, i per tant l'actuació que s'havia d'emprendre, o que creiem que s'ha d'emprendre, ha de ser molt grossa. Per tant, nosaltres creiem que aquest diguem, entre cometes, aquest desfase que hi ha hagut de 20 milions no pot ser de cap manera, és intolerable, que això segurament ve donat pel que dèieu abans, pel cost de més que ha tingut molts dels equipaments que s'han fet. El mercat avui en dia encara no sabem què ens costarà, o què ens està costant, o què ens ha costat. Vull dir, és una de les coses que nosaltres quan estigui inaugurat el mercat tot, parades i Mercadona, és quan demanarem a Intervenció General saber exactament què li ha suposat, quin cost ha tingut per l'Ajuntament de Sitges al mercat, no? Com us deia, la piscina, la llar d'infants La Moixiganga, el nou camp de futbol de Pinsbens, tot això, hi ha hagut un sobrecost molt gran de diners, d'euros, i que ha fet que això es disparés de mala manera. Nosaltres, llavors, davant de tot això que ens suposava, quin cost pot suposar tot això? Nosaltres hem demanat que les xifres totals s'adiguin a la dels ingressos. És a dir, que si el pressupost d'ingressos és de 30 milions...
A la manera de les àvies, això, sí, sí, tant sí, tens, sí, tant
sí,
gastes...
Sí. Sí. És que la situació és excepcional? Doncs, per tant, hem de prendre mesures serioses i excepcionals.
Abans de continuar, perquè els oients els quedi clar, es partia d'un pressupost a finals de l'any passat de 58 milions d'euros, el 21 de juliol, després de la darrera modificació, un pressupost de 78 milions d'euros, i perquè tothom també ens entengui, l'Ajuntament què deu?
En aquest moment, sí. 48 milions d'euros.
48 milions d'euros, d'acord. Aleshores, a partir d'aquí...
Sí, sí, sí. Insisteixo en el percentatge. La xifra d'endeutament és del 117%, quan les recomanacions legals són un màxim d'un 110%. Mm. A partir de que es passa el 110%, la tutela ja passa a mans de la Generalitat i és la que donarà permís o consentiment perquè es puguin fer més operacions de crèdit.
De tota manera, hem de donar per entès que la Generalitat continua donant permís i, com es comentava també des del propi Ajuntament, hi ha hagut més d'una entitat financera que estava disposada a facilitar crèdit a l'Ajuntament, la qual
Correcte.
Cosa deu voler dir que algú se'n refia, Correcte. Que aquests diners puguin tornar, no?
Home, sí, només amb l'administració pública se'n refia, no?
Sí?
Sí.
D'acord, ho dic perquè...
Sempre es diu allò, l'Ajuntament paga, però paga tard, però paga.
Ho dic perquè sempre es podrà comentar que les entitats que ara no se'n refien de ningú, doncs encara se'n refien, no n'hi ha més d'una, de dues i de tres, que encara estaria disposada a donar crèdit a l'Ajuntament, malgrat aquesta situació que denuncieu.
Correcte, sí, sí.
No és paradoxal, una mica?
És paradoxal, però clar, és que la situació de crisi també avui en dia, amb tot el que genera al voltant d'administració pública i bancs i caixes, també és paradoxal, no? Vull dir, el sector públic, en certa manera, doncs, això s'ha comentat molt aquests dies, està sortint una mica també a salvar el sector privat bancari, no? Per tant, bé, és paradoxal, però és el que hi ha.
D'acord. Tornant a l'argument que ens deixàveu, es tractaria, per tant, de no gastar, vist d'aquesta forma, ni un euro més del que s'ingressa.
No gastar més del que s'ingressa. Sí, aviam, si el pressupost és... Ai, perdó, si els ingressos són de 30 milions d'euros, potser podríem fer un pressupost de 35, o de 32, o de 33, no ho sé. Podríem parlar en funció de les necessitats que en té un moment el municipi i un marge, diguem, d'endeutament petit. El que no podem fer és, si tenim uns ingressos de 30 milions d'euros, de fer un pressupost de 50. Això és el que no volem.
Ara, estan comptabilitzats els ingressos? A partir d'aquestes reunions que hem tingut...
Ja s'ha fet una previsió d'ingressos, nosaltres hem fet la nostra també.
Coincideix?
No, no coincideix, però la nostra que és la que hem proposat al govern, s'adiu més precisament al pla de sanejament financer que va aprovar el propi govern. Nosaltres ho vam dir en el seu dia, quan van aprovar el pla de sanejament financer, que no el complirien, que el mateix govern se'l saltaria i no el compliria, en base també al que havia passat en l'anterior pla de sanejament financer, en què va ser modificat 3 o 4 vegades, no? Nosaltres hem fet aquestes previsions d'ingressos més ajustades també i que coincideixen en certa manera amb el pla de sanejament financer. Quines són aquestes previsions? Nosaltres el que hem proposat és que no és a dir, que no repercuteixi massa en la butxaca del ciutadà, donada la crisi de situació i la situació de crisi que hi ha, doncs, que no s'augmenti més la pressió fiscal, és a dir, que no s'augmentin els impostos.
Amb això hem de suposar que coincidirà una bona majoria.
Coincideix amb la voluntat.
En el concepte, eh?
No a l'hora d'especificar amb el què concret. Per exemple, nosaltres hem proposat que l'IBI es congelés. Evidentment, hi ha una part de l'IBI que no depèn de l'Ajuntament, que depèn de l'Estat. Amb aquesta no hi podem dir res. Val? Però si aquesta augmenta molt, doncs que la part, diguem, mòbil que té l'Ajuntament, que disminuís una mica perquè l'IBI quedés igual. Aquí el govern no. Aquí el govern proposa augmentar l'IBI, l'IPC. Aquí no coincidim. A la resta de taxes, sobretot les taxes socials, nosaltres vam proposar d'augmentar-les només la meitat de l'IPC. I és el que mantenim. Aquí el govern ens parla de les taxes, pujar-les l'IPC, i aquelles que són les socials, les més de caràcter social, aquelles congelar-les. Aquí és on podríem tenir un marge més ampli
de negociació.
De negociació. Ahir se'ns va donar tota la documentació de les ordenances fiscals. El govern es manté en el que havia dit, però ens ha deixat un marge, diguem, de negociació fins dilluns a l'hora del ple.
D'acord.
És a dir, fins dilluns tenim temps de poder intentar doncs, arribar a un acord.
A partir del que comentàveu, hem d'entendre que la previsió d'ingressos que feia la Federació de Convergència i Unió era una mica més baixa que el que feia el govern, sí. A partir senzillament de l'aplicació d'això que comentàveu, sí, dels augments de l'IPC.
Però insisteixo, les xifres que hem presentat coincideixen bastant amb les xifres del Pla de Sanejament Financer pel 2009.
Quin total us sortia?
Espera't que ho busco, perquè és això, les xifres exactes no voldria...
És a dir,
no,
aquesta previsió d'ingressos per l'any 2009, mira, que malgrat la situació actual, l'Ajuntament podria...
Amb l'IBI estaríem parlant d'uns 18 milions d'euros. Amb l'IBI.
D'acord. Només amb l'IBI, eh?
Sí, només amb l'IBI. I amb la resta de taxes i això estaríem parlant de prop dels 7 milions d'euros. Per tant...
De moment se'n surten 25.
Sí, aleshores faltarien tot el que és l'impost de construccions i d'obres, i bueno, faltarien diverses coses que lligaria al voltant d'aquests 29-30 milions d'euros que jo he anat parlant al llarg de l'entrevista.
Que en tot i això, aquests 29 o 30 milions d'euros d'ingressos quedarien bastant lluny, fins i tot, de la xifra del pressupost d'aquest 2008, que estaven 58 milions
al principi. Recordem que el juliol ja es va disparar 78 milions és el que diem, aviam, és que això són el que deia, és el compte de les àvies, vull dir, si tens tant, has de gastar tant, no pots fer més, i en aquest moment de situació de crisi, doncs encara més.
Ara us ho plantegem des de la ignorància. Si l'Ajuntament l'any passat, al mes de desembre, va aprovar un pressupost de 58 milions d'euros i ara, fent números, Convergència i Unió creu que l'Ajuntament, de cara a aquest any 2009, en pot ingressar 30 milions, així números rodons. La institució és capaç, diguem-ne, de refer-se amb un pressupost a la meitat?
No li toca cap més remei. A l'administració, en aquest moment, a la institució, perdó, no li toca cap més remei, perquè és que la situació no dona per més. Si haguéssim durant els últims anys fet una política diferent i l'endeutament no hagués estat tan disparat, com deia, el marge, les possibilitats, la capacitat que tindríem d'estalvi seria més gran, i per tant ara podríem fer més coses, però ara no en podem fer més.
Es pot estar d'acord amb això, però diguem-ne, l'Ajuntament que estava administrant o fent unes previsions a partir d'un pressupost inicial de 58 milions d'euros l'any passat, el podria fer a partir d'un pressupost de 30 milions d'euros.
Ho ha de fer, no li queda cap més remei. És que si no ho fa, la situació encara es complicarà més. A més, és el que deia, la situació és excepcional. Amb això estem tots d'acord. El nostre país no patia una situació de crisi o d'estancament de l'economia o de recessió, que és el que apunten els economistes, des de feia uns 15 anys, no? Després dels Jocs Olímpics, no? Per tant, si la situació és excepcional, les mesures a emprendre han de ser excepcionals.
O sigui que de cara a l'any que ve us sortiria més o menys un pressupost de 33, de 34, 35 milions? Així estirant a partir del que ve.
Sí, estaríem parlant d'aquesta xifra. Si som estrictes...
No, sí.
Som estrictes
És a dir, aplicant la metodologia de la Federació davant d'aquesta situació, sí, no hauria de sortir un pressupost municipal de cara al 2009 superior als 35 milions d'euros. Teniu la sensació que sortirà un pressupost proper a aquesta xifra? O...
No ho sabem. No ho sabem perquè, com que encara no ens han donat cap dada de les despeses, doncs no ho podem dir. Clar, nosaltres tota aquesta formulació l'hem fet a partir de les dades, les xifres que tenim en mà, dels ingressos, de les xifres que ens han donat. Vam demanar xifres inclús de la disminució que hi ha hagut de llicències, de tot això per poder fer unes xifres molt més, entre cometes, reals, unes previsions més reals o més acostades a la realitat. I, per tant, amb aquesta informació el que tenim i el que podem dir és això. El que volem és entrar en el tema de les despeses, perquè aleshores sí que, clar, si reduïm despeses, si es fa una política clara, decidida, per reduir tot el que dèiem, la despesa corrent, les externalitzacions dels contractes, etcètera, etcètera, un major seguiment de les obres i tot, perquè no hi hagi aquest encariment o aquesta disparada que després de sobrecost hi ha de les obres i dels equipaments, doncs aleshores, clar, estarem en condicions de poder parlar o de poder-ho afrontar amb més garanties.
Hem escoltat aquests darrers dies a través d'alguns responsables de l'oposició i ahir del propi Armand Paco, portaveu del PSC, la possibilitat d'un trasllat de dependències municipals a l'edifici Sitges Reference, i que això pugui d'alguna manera també ajudar a contenir la despesa econòmica. En sabeu alguna cosa més, menys, de tot plegat?
No en sabem gran cosa més, perquè una de les propostes que va fer el nostre grup també amb la campanya electoral va ser la construcció d'un nou edifici municipal, d'un nou ajuntament, que aglutinés totes les dependències municipals en una, de cara a economitzar, doncs, el cost i el servei de la pròpia administració. Tenim coneixement que una de les idees o una possibilitat que treballa el govern és que l'edifici de Sitges Reference faci aquesta funció.
Perquè d'alguna forma s'ha manifestat això? D'una manera més o menys...
No, no, he sigut amb, no he entrat en les converses de negociació, però sí que en alguna reunió que hem tingut amb la resta de grups polítics, doncs sí, la idea ha sortit com a idea. El que passa que, clar, com que no tenim més informació, tampoc ho podem valorar. Nosaltres entenem que concentrar totes les dependències o el màxim de dependències municipals en un sol edifici és positiu, i estem d'acord, i a més així ho defensem. Ha de ser Sitges Reference? No ho sé. En aquest moment voldríem saber què ens suposarà de cost traslladar totes les dependències a Sitges Reference, què ens costarà llogar les oficines a la pròpia societat Sitges Reference, perquè no hem d'oblidar una cosa, les oficines d'aquesta societat és una societat mixta entre Sitges Model 21, que és una societat anònima municipal, i una empresa privada que es diu Proinosa. L'Ajuntament va posar el terreny, per dir-ho d'una manera. Bueno, el va cedir a la societat Sitges Model 21. La societat Sitges Model 21 el va posar com capital social, de, va posar el terreny que era municipal com a capital social d'aquesta societat que van crear en Proinosa, amb la voluntat de fer aquest edifici, construir aquest edifici i llogar oficines. I ara estaríem parlant de que l'Ajuntament hauria de llogar aquestes oficines a la societat Sitges Reference, de la qual és participada, entre elles, per una societat municipal. Clar, tot aquest embolic, volem saber quin cost tindrà. És a dir, què ens costaria llogar aquestes oficines per posar-hi l'Ajuntament a dins, i en definitiva saber què ens costaria el trasllat de totes les dependències aquí i què en farem de les altres dependències. És a dir, si traslladem, per exemple, Hisenda, que està al carrer Nou, a Sitges Reference, què en farem de l'edifici del carrer Nou? El podem llogar? El podem vendre? No ho sé, eh? Part del carrer Nou, com podria parlar d'un altre, en el cas del carrer Nou és la casa del poble, sí, sí, sí. I aquí també
hi ha altres condicionants,
evidentment. Vull dir, què en farem de tot això? Què ens suposarà de cost? Hi haurà un estalvi? Perquè clar, si ho traslladem tot allà és per estalviar. Com que no ho sabem, i tot això s'hauria de quantificar, prefereixo fer una valoració quan tinguem més xifres sobre la taula. Tot i que, en qualsevol cas, com a idea de concentrar totes les dependències en un sol edifici, no ens sembla malament.
De tota manera, Convergència i Unió, a l'hora de fer números, no ha contemplat aquesta possibilitat. De fer números de cara al 2009, no. Tots aquests números que han fet vostès, no han contemplat aquesta possibilitat de, diguem-ne, de concentració d'oficines municipals allà.
Per aquest exercici no ho hem contemplat.
Propostes pel 2009. Què creuen que s'hauria de fer des del punt de vista d'inversió, és a dir, d'inversió de carrer, d'obra?
És que clar, faria falta moltes coses.
Perquè suposo que s'alinearien en aquells que creuen que la bienalització ha estat un luxe innecessari?
No.
No?
No. Nosaltres no ho hem dit en cap moment, al contrari, hem recolzat el govern amb la bienalització i el continuem recolzant. El que no tolerarem és que hi hagi un resultat com el del carrer Àngel Vidal, o com el del carrer Nou. Com el del carrer Nou, com a resultat estètic, el carrer Àngel Vidal com a resultat tècnic, per dir-ho d'una manera. Nosaltres amb això hem recolzat el govern i creiem i apostem, i així ho vam defensar durant la campanya electoral, per la bienalització de tot el centre històric.
Recolzen també l'obertura d'expedients disciplinaris, si s'escau, i de responsabilitats, sí, sí, per l'obra?
No, a més, ho vam demanar així. I inclús vam demanar que també hi haguessin algunes mesures per compensar doncs, tots els prejudicis que havien tingut veïns, comerciants i propietaris de locals. Cosa que ara també ens agradaria que també s'apliqués els possibles prejudicis que puguin tenir donada la situació de crisi i les obres de vinalització, doncs, els veïns els comerciants o propietaris de locals o d'establiments del centre, carrer Jesús, carrer Parellades, Cap de la Vila i carrer Sant Pau. Per tant, no considerem que sigui un luxe, per tant, considerem que és una de les coses positives a fer, i a més ho hem defensat i vaja, en les reunions que es van tenint de la bienalització hi estem a darrere, insistim en el que sempre vam defensar de la uniformitat dels carrers, que no hi haguessin aquells tres models que en principi s'havien proposat, que es conservessin d'alguna manera les voreres històriques, cosa que sembla que es pot aconseguir, que el resultat estètic del carrer també tingués en compte doncs, aquesta imatge singular de les voreres històriques, que bueno, sembla ser que al final es farà doncs, amb una pedra que imitarà
l'original
i que es posarà com a sòcol o diguem, com a vora viu tocant a les façanes o a prop de les façanes. Bé, vull dir que hem anat intervenint més enllà de l'aspecte més tècnic, tot el tema de serveis i clavegram i això, que això és una cosa que més ja és responsabilitat dels tècnics, i per tant amb això hi apostem. Igual que també apostem per tot el tema de treure els cotxes de primera línia de mar, diguéssim, per la reforma del port de Nalegre, també creiem que realment val la pena, que s'ha de fer, però que s'hauria de fer més en consens amb els veïns i amb els propietaris d'establiments, perquè en aquest moment no hi ha consens, no hi és, malgrat el govern digui que sí. Nosaltres també hem parlat amb molts dels veïns i no ho veuen massa clar.
Qui és el que no veuen massa clar?
Sobretot el tema no només el tema de treure els cotxes i la reforma en si, o més enllà dels aspectes estètics de la rajola, quina serà la llamborda de la rajola, sinó el tema de com pot quedar resolt el tema de la riera, del torrent. Però la proposta em penso que és, doncs, a través d'una reixa, esclar, aigua passi per sota, etc. Vull dir, no ho veuen massa clar. Igual que tampoc està massa clar tot el tema tampoc de la reforma que s'està fent, de tot el tema de les aigües residuals i pluvials al capdavall del carrer Sant Sebastià, que en certa manera aboca, o els afectats són els veïns de la platja, del port de Nalegre. Per tant, amb això crec que s'hauria d'insistir, s'hauria de fer un treball molt més d'escoltar els veïns, veure quins són aquests problemes i acabar-ho de polir, no? Això creiem que són unes inversions que sí que s'haurien de fer, entre altres coses, perquè també s'ha rebut
els crèdits,
perfecte. I per tant, vull dir, ara no toca més remei que fer-ho. No sé, com a obra pública.
Benvingut al deute, si és per obres d'aquest tipus?
Benvingut al deute controlat. Per nosaltres, en aquest moment no està controlat el deute. I repeteixo, no és que sigui una mania de Convergència i Unió, ens agafem els informes tècnics, els informes, per tant, en aquest moment, diem, neutrals, de la Intervenció General de la Casa, en què diu que això, doncs, bueno, que en aquest moment, clar, no sé, recordo, un dels crèdits que s'ha demanat...
A veure si ens direu, perquè encara quedi més matisat, hi ha algú a l'Ajuntament que diu que això no es pot aguantar i qui mana diu que això s'aguanta?
Amb aquestes paraules no.
D'acord.
Amb aquestes paraules no ho diu. Però, evidentment, els informes de la Intervenció General doncs no són positius en aquest sentit. I el que sí que diuen és que en aquest moment no es pot estalviar i inclús s'ha demostrat en els últims plens que s'ha arribat a demanar crèdits per pagar interessos. Quan es demana un crèdit és per fer inversions, no per pagar factures pendents o per pagar interessos d'altres crèdits. Bé, clar, això demostra que la situació està molt, molt apretada, diguem, estem entre l'espàs i la paret i, com deia, no hi ha marge de maniobra. I, per tant, no podem dir benvinguts siguin aquest endeutament doncs per anar fent obra pública. No, potser hi ha algun moment que haurem de decidir això no ho podem fer. O això ho hem de deixar per més endavant.
És que
i un govern ha de ser responsable amb això.
És que a partir del que dieu dona tota la sensació que l'any que ve s'hauria de dedicar més a fer caixa que no pas a fer caixa en el sentit de no despendre's de més diner del que un ja té.
Potser l'any que ve hauríem de dedicar-nos a fer caixa i sobretot a atendre aquelles prestacions socials bàsiques d'aquelles persones que no poden disposar doncs d'unes rendes doncs bé, que els permeti viure amb dignitat o amb tranquil·litat.
En això també serà normal que coincideixi tothom, no?
Sí. Jo crec que en això també és fàcil que coincidim tothom. Però això voldrà dir que determinada obra pública, determinada o determinats equipaments, els haurem de deixar per més endavant. I punt. I no passa res. I no ens serveix a nosaltres allò que sempre a vegades fem alguns, o fan alguns partits polítics, de dir, és que era un compromís electoral. Era un compromís electoral, però repetim, la situació és excepcional, per tant les mesures han de ser excepcionals, i si s'ha de canviar doncs el rumb d'actuació del govern, s'ha de fer, i creiem que un govern responsable és el que hauria de fer, i el govern Baiget de moment no ens demostra que ho estigui fent.
Tot el que posareu sobre la taula, què creieu que és el més difícil o que serà més difícil de negociar?
No ho sé, jo suposo que perquè clar, ara de moment veiem que amb el tema dels ingressos, amb el tema dels ingressos, el que està realment difícil de negociar és el tema de l'IBI. És el tema de l'IBI. Nosaltres proposem la congelació i el govern proposa doncs no augmentar-ho l'IPC, no? Clar, no ens serveix a nosaltres que se'ns digui. Davant la situació de crisi, el que farà el govern per afrontar-ho és que l'any que ve només apujarem els impostos, taxes i preus públics, l'IPC, excepte les taxes socials que les congelarem. Això és una situació excepcional? Pregunto. No pugem cada any a l'IPC, a les ordenances fiscals, sense situació de crisi? cada any l'hem pujat a l'IPC, les ordenances fiscals. Per tant, si la solució que dona el govern davant la situació de crisi és que pujarem tot, els impostos, taxes i preus públics, a l'IPC, excepte les socials, no és una mesura de xoc, no és una mesura anticrisi. Per tant, com que, i amb això afecta molt a l'IBI, entenem que per si tant, amb això ja, són, ja no són receptius, amb el tema de la reducció de la despesa tampoc ho seran.
Per tant, ens matiseu, Convergència i Unió entén que els ingressos de l'Ajuntament no han de venir tant de la recaptació, sinó de la menor despesa.
Evidentment.
És a dir, l'Ajuntament tindrà més diners en la mesura que gasti menys, no tant en la mesura,
en aquest moment,
no tant en la mesura que recapti o que vulgui recaptar el mateix que recaptava.
Exacte. És que els ingressos seran menors, perquè ho seran.
No, no. Això està clar, donades les circumstàncies.
Per tant, el que ha de fer l'Ajuntament per actuar com a mesura antixoc és gastar menys. Nosaltres se'ns ha acusat de que no volem endeutar-nos gens ni mica, que seríem com aquells que fan un raconet i quan tenen el raconet llavors ens gasten i llavors fan un pavelló poliesportiu perquè hem fet el raconet. No, 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 nosaltres no hem dit això. Nosaltres hem dit que no es podíem endeutar tan alegrement. Però fins i tot proposem que si hi ha un pressupost d'ingressos de 30 milions, de 29 milions d'euros, 30 milions d'euros, es faci un pressupost de 33-34, i hi hauria un marge d'endeutament de 4-5 milions d'euros, que ho permetríem, que hi estaríem d'acord.
Esteu, però, a 20 milions menys?
Pues clar, aquesta situació sí que no la podem acceptar de cap manera. I més, insisteixo, aquest discurs o aquesta argumentació de Convergència i Unió no és d'ara, no és per la situació de crisi. Fa mesos i mesos i exercicis, inclús diria més d'una legislatura, que venim dient que això ens conduiria a una situació d'escanyament, que és la que estem vivint en aquest moment.
Són les 11 del matí, Miquel Forns, gràcies per estar aquí amb nosaltres. En continuarem parlant en el futur, ple de les ordenances fiscals aquest proper dilluns, encara depeneu del pressupost, en definitiva. Temps per parlar de diners i d'ingressos i de despeses. D'aquí 5 minuts hi tornem, bianalització. Ahir es presentava en roda de premsa els diferents projectes que estan en marxa sobre la qüestió. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.